Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Maria Costa. Els sindicats d'educació pronostiquen que la vaga de docents de demà serà significativa. Iolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari d'educació, l'USTEC, defensa que, malgrat que pot comportar mal de caps a la població pels talls de carreteres que hi pugui haver, el sistema educatiu necessita canvis estructurals. Ho ha dit el Catalunya Migdia, Catalunya Ràdio.
Demà preveiem una vaga molt participativa, massiva. No ens aventurem a posar ja percentatges, però hi ha molta mobilització, molta organització de base que ha anat creixent en els darrers mesos. Sabem que tenim molta gent que no entén les nostres raons, però no per això nosaltres hem de deixar de visibilitzar la crisi que estem patint a nivell d'educació. No estem fent això per gust, sinó que estem fent això per necessitat.
Més notícies amb Cèlia Forment.
El Departament de Salut planifica un canvi radical en l'ordenació de tots els serveis de salut per fer front a l'envelliment de la població i la falta de metges. Simplificarà en 30 àrees d'integració sanitària el mapa sanitari. El principal eix vertebrador seran els centres d'atenció primària, que coordinaran tots els serveis que pot necessitar una persona al llarg de la seva vida. Manel del Castillo és el president de Kairos i posa un exemple d'una persona gran amb malalties cròniques.
Tindrà una resposta única. No sabrà. Ara vindran els de l'hospital, els de la primària, o els del SEM. Hem de tenir una resposta única, que ens hem de posar d'acord com professionals per donar-li la millor resposta a aquesta dona, i que si a les 7 de la tarda té algun problema, o que algú de la proximitat li pugui donar resposta i no tingui que acabar urgències de l'hospital, que moltes vegades per la gent gran no és la millor opció.
El finançament irregular de l'extinta Convergència avui s'ha vinculat a la família Pujol a la sessió del judici que es fa contra l'expresident i els seus fills a Madrid. El fill gran de l'expresident hauria avalat un crèdit per l'empresa audiovisual Hispart que feia les campanyes electorals del partit i que ja va ser condemnada pel finançament irregular de Convergència en el cas Palau. Una treballadora d'Hispart, a preguntes del fiscal, no ha sabut respondre perquè el partit els feia ingressos de manera periòdica.
Nos costan 19 ingressos con un importe total de 520.852,27 euros realizados por el partido político Convergencia Democrática de Cataluña en forma periódica. ¿A qué se debió esos ingresos? ¿Lo sabe usted?
Bueno, nosotros hacíamos la campaña de este partido político.
L'opositor veneçolà Juan Pablo Guanipa està en arrest domiciliari a la seva ciutat natal, Maracaibo, al nord-oest del país, segons ha informat la seva família. Guanipa, exvicepresident de l'Assemblea de Veneçuela, va ser detingut diumenge, hores després de ser alliberat per haver anat a veure diversos familiars de presos. La fiscalia considera que l'acció va vulnerar les condicions de la posada en llibertat que li impedia parlar públicament del seu cas.
El jutjat d'Amposta del Montsià investiga dues persones per posar a la venda monedes d'un elevat valor històric. Entre les peces intervingudes hi ha un denari romà de més de 2.000 anys i un dinar del califat de Còrdoba amb més de 1.000 anys d'antiguitat. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
Bona tarda. El Servei de Patrimoni Arqueològic de la Generalitat ha analitzat i verificat la seva autenticitat. Entre les monedes que oferien hi ha un denari de l'època de l'emperador romà Vitel·li de més de 2.000 anys, un dinar d'or de l'època del califat de Còrdoba amb més de 1.000 anys d'antiguitat i un ral de plata corresponent a l'època de Felip V. La Guàrdia Civil de Tortosa va obrir una investigació després de detectar que les peces estaven a la venda en portals de compravenda electrònica. Els investigats s'exposen a delictes contra el patrimoni històric i també d'espoli, perquè estan investigant com han obtingut aquestes monedes. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
Els Mossos investiguen el robatori que la nit de diumenge a dilluns va patir l'hotel de la Vall de Núria. Al Ripollès, els lladres es van endur, a més de diners, una caixa forta que pesa uns 300 quilos i que haurien arrossegat a un trineu. Girona, Clara Jordan.
Hola, bona tarda. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra, els autors dels fets van forçar els accessos i van entrar a la zona d'administració de l'hotel, el restaurant i altres estances. Es van endur diners en efectiu, però també la caixa forta de l'establiment de notables dimensions. Tot apunta que l'haurien arrossegat amb un trineu o un vehicle similar, però 500 metres més enllà la van estimbar per un barranc. Encara no s'ha pogut recuperar perquè la zona està colgada de neu i hi ha perill de llaus. La policia busca els possibles autors i mira d'esbrinar com van arribar i marxar de la Vall de Núria, perquè només s'hi pot accedir amb tren cremallera i els camins, complicats i enmig de les muntanyes, ara mateix estan plens de neu. Clara Jordan, Catalunya Ràdio, Girona.
I ara els esports amb Sònia Oler. Bona tarda.
Bona tarda, Maria. El Barça torna als entrenaments de cara al partit de dijous a les semifinals de la Copa contra l'Atlètic de Madrid. L'expresident Joan Laporta ha visitat aquest matí la ciutat esportiva per acomiadar-se dels jugadors i del tècnic Hansi Flick i de la resta de seccions. L'han acompanyat Rafa Juste, president interí, i Enric Masip, fins ara assessor de Laporta. La jugadora del Barça, Laia Alexandri, ha estat intervinguda satisfactòriament del trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret. El temps previst de recuperació serà del voltant de 10-12 mesos. A Girona, Àlex Moreno pateix una lesió al soli de la cama esquerra i estarà unes 6 setmanes de baixa. A la Champions, FIBA, la penya visita la pista del Chalon francès a les 8. Amb una victòria, la penya es classificaria ja per als quarts de final de la competició. També a les 8, a la Lliga Sobal d'handbol, partit de la 16a jornada Barça-Alacant. I els esquiadors Jaume Pueyo i Bernat Sallés han quedat fora de les semifinals de la prova d'esprint d'esquí de fons dels Jocs Olímpics de Milà Cortina d'Ampezzo en la ronda de quarts. Avui també destaca el programa curt masculí de patinatge artístic amb el sabadellenc Tomàs Guarino a 2:15.
Fins aquí les notícies. Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Se juntan las tres cosas más deseables: que el tumor desaparezca, que no vuelva a aparecer y que no sea tóxico.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
I ens han dit que és la primera vegada que hi ha un equip íntegrament femení de so pels Oscars.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Hi ha gent que mira i no veu, o gent que mira i no vol veure, o gent que escolta i no sent.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Cinc i set, la tarda de Catalunya Ràdio. Rebeca Carranco, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
És periodista del diari El País, especialitzada en successos. I avui ens porta un tema... Estem amb moltes coses de pel·lícula. De fet, abans, no sé si vos senties, amb el Lídia m'ha explicat aquest segrest de la mare d'una periodista nord-americana, que és súper de pel·lícula.
Bueno, jo és que sempre quan miro les pel·lis penso és que la realitat supera això.
És que la realitat es basa en el que veiem i a vegades es queda curta. Sí. I això que parlem ara també és una mica de pel·lícula. És un cas que va tenir lloc la setmana passada a l'antiga central tèrmica de Cercs.
Allà a l'escenari, no? És...
Home, és de pel·lícula.
Allà, torre, lloc
industrial, gegantí, tal... Què va passar?
Doncs que es va organitzar una baralla clandestina amb mig centenar de persones.
Una baralla clandestina?
Sí, una sèrie de persones es van citar allà i, a més, això ho sabem perquè hi ha un ciclista que va el diumenge amb la bici i escolta crits en aquella central tèrmica que ha estat tancada des de 2011. Llavors aquí avisa els Mossos hi van, i el que es troben és tota una sèrie d'homes ensanconats, amb ferides, una mena de ring que s'havia fet com amb rodes grans, no de cotxe, sinó com de camió, que s'havia fet com un ring, i les, bueno, doncs, la pinta clara de que allà havien estat barallant-se. Llavors aquí el que fa la policia és, bueno, identificar totes aquelles persones i, doncs, la següent sorpresa és que troben gent de Catalunya, de València, però d'Itàlia, de Rússia, d'Eslovàquia, de Bèlgica. No? Llavors, el que té la sensació de la policia clara i evident és que ja s'havia, doncs, muntat una macro baralla.
El mundial de les baralles, no?
El mundial de les baralles, sí, sí. I llavors eren unes baralles que... Sí, que eren unes baralles que per les ferides que presenten les persones, fins i tot la policia els diu, escolteu, necessiteu que vinguin metges, voleu que cridem assistència sanitària, i ells diuen que no els hi ha falta, i que entre tota aquesta gent que ells identifiquen però que no expliquen res, també hi ha metges, no? Ells diuen, nosaltres ja procurem per nosaltres mateixos, no? És a dir, que es queda una mica aquí, però amb la sensació que és molt violent. I llavors això té després una altra vida a les xarxes socials, és a dir, si tu busques una mica Cercs el cap de setmana aquell, veus que els protagonistes d'aquestes lluites també les han penjat a les xarxes, i llavors aquí veus el que la policia no va poder veure, només va trobar com els senyals que quedaven, que és, per exemple, hi ha un perfil que ho has esborrat, perquè ho estan mirant ara a veure si encara hi era aquest vídeo i l'has esborrat, un perfil d'un home italià que es diu Taurus Milano, Llavors, aquí se'l veu a ell barallant-se amb una altra persona, van sense guants, eh? O sigui, no pensis en un combat de boxe, és una cosa... Sí que pot tenir com aquesta aproximació de tu contra mi i els dos posar cops de puny, però el colpeja, el tira al terra, quan el té al terra, l'introdueix els dits de l'ull, com per acabar de desorientar-lo del tot, el continua apagant, i després ja, al final de tot, l'agafa per darrere i li fa allò que potser alguna vegada has escoltat, el matalleó, que és, tu tires a la persona al terra, l'agafes amb els dos braços i l'estrangules del coll, i fins que perd el sentit. És a dir, al vídeo es veu com l'altra persona...
Però un moment, però un moment.
Perd el
sentit. Per tant, es peguen de veritat, eh? No ho fan veure.
No, no, no. Es peguen de veritat. I es fan molt de mal.
Clar, això és il·legal? Tu no et pots pegar amb consentiment amb algú a casa teva, per exemple?
Clar, mira, jo parlava amb un policia d'això.
És a dir, què és consentiment?
Això, jo parlava amb un policia i li deia, però escolta, això que tu dius, però a veure, hi ha persones pagant-se d'aquesta manera, fan un matalleó, queda inconscient, vosaltres no podeu fer res. I em deia, mira, les baralles de galls estan prohibides, les baralles de gossos estan prohibides, les baralles entre persones no estan prohibides.
Clar, els galls i els gossos no poden decidir barallar-se, no? Sí. Però les persones
llavors
sí.
Llavors deien, clar, no, si en un cas d'aquests hi hagués un homicidi, no? És a dir, algú acabés morint, doncs segurament sí que aquí ja doncs estaríem parlant de coses més grans, no? Algun d'aquests lesionats acabés denunciant perquè l'han fet més mal del que esperava. Però no, en principi no estan prohibides. Què investiga aquí Mossos? Perquè sí que va haver una investigació. Coses al voltant que podrien passar i que sí que potser estan fent-ho, i això sí que és il·legal, que és que hi haguessin apostes, no? Il·legals. Clar, és clar. A dir, que tu estiguessis apostant per algú en aquelles baralles. Llavors, en aquesta investigació, què hem vist? Que això organitza un grup que es fa dir Streets Fight Club, que jo, pel que he buscat, doncs existeixen a Instagram com a mínim des de 2021, tenen 25.000 seguidors, i llavors funcionen d'una manera, ells, tu pots acabar accedint a uns enllaços, tenen pàgines també a servidors russos i a xarxes socials russes, tu entres a algun d'aquests enllaços i pagues per veure en streaming aquelles baralles. I llavors, quan ells defineixen com són els combats que organitzen...
Allò, a la bio d'Instagram, sí. Què hi posa?
I diuen, bueno, és la d'una xarxa russa, no? Però diuen... Això no és un esport, això és la guerra. Regles mínimes, sense pietat, sense queixes. Volem sang, brutalitat i caos desenfrenat.
Això, per definició de la tarda de Catalunya Ràdio, tindria molt impacte.
Clar, aquesta és això, la seva declaració de principis.
Buah.
Llavors, és veritat que alguns lluitadors també han explicat obertament, gent que té un passat d'haver lluitat i competit, han explicat que han participat aquí, no? I llavors el que deia un d'ells, que jo vaig veure també a Instagram, deia estem en la lliga que estem, una de les més dures del planeta. És a dir que... Bueno,
això,
ja,
també podia,
fet...
això també ho podia dir la Minya Mal.
Però vull dir que ells ja estan, com admeten que formen part d'una cosa organitzada, no?
Streets Fight Club. I tu els has contactat?
Jo els he contactat i no.
I contesten?
No m'han respost. És a dir, no se n'amaguen perquè tot això... això
clar, ho fan públic.
I és un perfil verificat a Instagram. No és un perfil que has de buscar, amagar, t'ocult... No, és un perfil verificat a Instagram, però no responen. Tampoc m'han respost els lluitadors, que també després han explicat obertament. Sí que és cert que he comprovat que aquest que explicàvem abans, que feia el matalleu, aquest vídeo l'ha esborrat, però cap d'ells ha respost a les meves preguntes de, escolteu, què feu aquí, quan
expliqueu
us paguen,
no,
guanya,
clar.
No?
I clar, entenc que hi havia també algú gravant-ho professionalment, que no sé si eren periodistes.
Doncs sí, mira, aquí sí que m'ha respost, en aquest cas és un periodista que es diu Sebastián Esteveniers, m'ha respost però poc, és a dir, és un home que van identificar allà, que ell és belga, que quan jo l'escric ja veig el seu perfil i veig que és un fotoperiodista, que a més ja ha cobert altres baralles d'aquesta mena, i ell que em diu és que està fent un projecte a llarg plaç, que no em pot dir gaire, quan l'acabi ja me podria explicar, però que ell tampoc sap qui són els organitzadors i que dels lluitadors, bueno, doncs que no em vol parlar gaire ara mateix. Sí que és cert que hi havia més fotoperiodistes, algun català que jo he contactat i que no m'ha respost, és a dir, aquesta idea de que no se n'amaguen, però tampoc en volen parlar com obertament.
Perquè això és una moda? Ara, de cop i volta, comencen a haver-hi street fight clubs d'aquest per tota, no sé si dir Catalunya o el món.
Jo diria que sí. Mira, hi ha una cosa que tothom, quan parlàvem d'això, es pensaven que ho havien organitzat aquests, que es diu COTS, no? Que potser algú que ens estigui escoltant sí que li sona, que són els Kings of the Streets. Aquests tenen a YouTube 2 milions de seguidors, gairebé.
Buh.
Organitzen aquesta mena de baralles sense norma, sense guants, des de 2013, i ho fan a llocs, doncs això, a una estació de metro a Suïssa abandonada, no? O sigui, té com molt d'èxit, molt de seguidors, i funciona d'aquesta manera d'oferir un streaming pel qual tu pagues i pots veure aquestes baralles brutals, és a dir, amb molta violència, pagant. I això hem vist que n'han fet a Madrid, també, a Barcelona, és a dir, aquesta mena de boxa, però que no és boxa, que no té cap mena de regla.
I això no sé si hi ha una agenda que diguis, mira, a Barcelona aviat n'hi haurà una.
Doncs n'hi ha hagut més d'una, no te sé dir quina serà la propera, però segur que no ho trigarem.
I la segona qüestió d'avui va de la creença popular, aquella que diu, si no hi ha cos d'una persona assassinada, no hi ha delicte, no es pot jutjar perquè no ho podem certificar, no?, si no veiem el cos. Però això no és així.
No és veritat.
No. Això no és així. De fet, ahir va començar el judici per l'assassinat d'un home, Diego Vargas. Qui s'asseu al banc dels acusats i de què va aquest cas?
Doncs mira, el Diego Vargas és un home que tenia 30 anys quan desapareix, el 2020, i l'acusat, la persona que està acusada d'haver-lo assassinat, és un suposat soci, segons la fiscalia, i el que una mica el que expliquen que va passar aquí, en un cas que no és que no hi hagi cos, és que no hi ha res, és a dir, no hi ha cap indici directe d'aquesta mort, no han trobat sang, no han trobat res. Llavors, l'altra, la persona acusada és aquest suposat soci, el que diu la fiscalia i els Mossos és que ells tenien un negoci en comú de marihuana, que el Diego Vargas arriba un moment el 2019 que tenen un deute que no sap per què, que al final té el convenciment, així ho explica el seu entorn, que és aquesta persona que es diu Luis, que creu que li ha robat part de la marihuana i que vol amb ell parlar i que això solucioni. I el dia que diu, vaig a buscar-te a parlar d'això i no de gaires bones maneres, és l'11 de maig de 2020, que és el dia que el Diego Vargas desapareix a Sant Andreu de la Barca. Ara aquest home està assegut al banc dels acusats i la fiscalia li demana a ell 15 anys de presó per aquest assassinat sense cos.
Però clar, i en què es basen els Mossos per dir aquest senyor està mort i no desaparegut, jo què sé, se n'ha anat a Xile?
Mira, això ho hem intentat explicar en un altre cas. És un cas que es basa en proves indiciàries, no? Per exemple, en la investigació de la mort d'Isaac Andic, encara no sap què va passar, però que sempre es parla d'indicis. Aquí és, no hi ha res directe que pugui dir, doncs, ni tan sols que aquest senyor està mort, no hi ha sang, no hi ha el cos, però hi ha tota una sèrie de proves perifèriques suficients per acabar, com a mínim, asseient aquesta persona al banc dels acusats i que potser la presumpció d'innocència decaigui. Quines són aquestes coses? La primera és el fet, el possible mòbil, és a dir, sí que els Mossos aconsegueixen provar que el Diego Vargas, l'11 de maig de 2020, el dia que desapareix, manifesta el seu entorn, escolta, tinc un deute amb aquest home, estic superenfadat i el vaig a buscar a Sant Andreu de la Barca a parlar amb ell i no d'una manera gaire amistosa. Llavors, allà, a Sant Andreu de la Barca, és l'últim moment que el Diego Vargas dona senyals de vida. Els Mossos constaten també que l'acusat està amb ell a Sant Andreu de la Barca. Llavors, la segona cosa que els Mossos han aconseguit fer de manera indiciària és també desmuntar la coartada que té aquest suposat soci de la víctima, que ell el que diu és, bueno, ve aquí, parlem, em demana feina, jo després me'n vaig, les hores, els llocs on diuen estan, això, amb geolocalitzacions, amb imatges de càmeres, tot això també ho han aconseguit desmuntar. Llavors, és la segona cosa que diuen, el que ell ha explicat que estava fent aquell dia no és veritat, és l'última persona que sabem que va veure el Diego Vargas. I després hi ha una tercera cosa, que potser és una mica més anecdòtica, però que té també la seva gràcia, que és que enmig d'aquesta investigació hi ha un sistema de missatgeria que es diu Encrochat, que feien servir els delinqüents, i aquí hi ha uns senyors del món del crim organitzat que estan intentant moure unes grans quantitats de cocaïna. Suposadament l'acusat de l'assassinat, en Luis, el que diuen aquestes converses és que és com un soci d'aquesta trama, però la trama diu, escolteu, aquest home l'hem de fer fora d'aquest negoci perquè és possible que hagi matat el Diego Vargas, els Mossos l'estaran investigant i això ens perjudicarà el nostre propi negoci, no? Llavors, tots aquests elements, això és molt resumit, però totes aquestes proves indiciàries fan que se l'hagi pogut asseure al banc dels acusats sense cap prova directa, cap testimoni, cap confessió, no hi ha cos, no hi ha una resta de sang, no hi ha res.
Clar, de moment aquest senyor diu que és innocent.
Sí.
I, per tant, aquí s'hauran de trobar, entenc, noves proves, perquè no sé si amb això és suficient com per condemnar ningú.
Tant la fiscalia com els Mossos creuen que sí, que amb això poden fer decaure aquesta presumpció d'innocència, que aquest jurat popular el consideri culpable. Ell diu que és innocent, però sí que és cert que el seu advocat introdueix ja la possibilitat aquesta de la condemna i diu, I en el cas de que el jurat popular considerés que sí que efectivament doncs, l'ha pogut matar, doncs, que s'apliquin les dilacions indegudes, és a dir, s'ha trigat molt a jutjar aquest cas i llavors que hi hagi com una rebaixa de pena.
Ah, clar, dèiem, sense cadàver també hi pot haver condemna. Aquest és el tercer cas, tercer, que no hi ha cos i que...
Sí, no només que no hi ha cos, és el tercer cas que no hi ha cos i no hi ha res més. O sigui, casos clar. Que s'hagin resolt. Sense cos, els Mossos n'han fet 7.
Però hi havia més proves...
Hi havia més proves, a vegades una confessió, sang, algun testimoni, alguna cosa
aquest
més.
Aquest és el tercer, que no hi ha res.
Aquest és el tercer, que no hi ha res. El directe. Primer de tots és Ramon Lasso, que segur que
sí,
ja recordava.
Sí, hi ha un la... Crims, no? Em sembla, de la ràdio.
Ramon Llambric
sí.
Va escriure un llibre...
Ah, no, això.
Va fer un 30 minuts, és a dir, és una cosa que vam explicar, i en aquest cas els Mossos van aconseguir aquesta condena de Ramon Lasso, acusat, condemnat, per haver matat qui era la seva parella i el seu cunyat, i que a més ja tenia una condena prèvia dels anys 90 d'haver matat ja la seva primera parella i el seu fill. Aquest és el primer en aquesta situació. El segon, també sense res, és el cas d'una dona, la Piedad Moya, que també va ser trobada, que no es va trobar mai, perdona, i que en aquell cas a qui van aconseguir condemnar sense cap indici més va ser a qui era la seva exparella. I ara hem de veure si aquest cas del Diego Vargas serà el tercer i que serien els tres únics casos de tot l'Estat, és a dir, i els tres investigats pels Mossos, que, això... que ells senten bueno, doncs que al final saben fer-ho molt bé, això, no?
Això està en judici, durarà molt aquest judici, creus?
Doncs sí, com a mínim fins al 2 de març, és el que està sí, programat. Avui al judici han parlat doncs, amics de la víctima que explicaven això, que ell no tenia cap intenció de marxar ni desaparèixer i que l'han matat, és a dir, que no ha marxat.
Doncs és el que ens explica aquesta setmana la Rebeca Carranco.
Gràcies
per venir una setmana més. Farem una pausa i parlarem de menjar, però de menjar bé, de menjar correctament.
Fa temps que vull canviar de companyia de gas. Estic farta de pagar tant.
Jo igual. 1000 ofertes i poc fiables. Però al final ho he aconseguit.
Quina sort.
Sort del RAC. M'ho han fet tot. M'han buscat la millor oferta i m'estalvio un 25%.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Ei, això que en dieu paté de muntanya, a Cerdanya, en diem pa de fetge. I és collonut. Les coses, pel seu nom, Carlit. I el trinxat de la Cerdanya, ja saps com es diu, oi?
El trinxat de la Cerdanya es diu Carlit.
Carlit, l'autèntica cuina de muntanya.
Atrevida, trencadora, única. Joel Joan protagonitza Bània, una proesa interpretativa dirigida per Nelson Valente. Quatre úniques setmanes, Bània al Teatre Romea. No t'ho pots perdre, és ara o mai. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i promentrada.com.
Raül, quantes vegades t'he de dir que jo no compro a les rebaixes i encara menys a les segones rebaixes?
I d'on ha sortit aquesta butaca?
Doncs no en tinc ni idea. No deu haver estat en Beethoven.
Segones rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 55% de descompte. Galeries del Tresillo.
Portem tota la vida aquí i no saben res de nosaltres.
Fa 600 anys que el poble gitano forma part de Catalunya. I així i tot, encara hi ha massa coses que no coneixem.
Arriba La Roda Gitana, el podcast que dona veu als qui millor poden explicar la seva pròpia història, la comunitat gitana.
A l'hora d'estudiar hi havia gent que deia que per ser dona i a més gitana que no seria capaç. Jo em vaig esforçar i vaig demostrar que això no és així.
Família, música, llengua, educació, orgull, història i, sobretot, veritat.
Coneixerem en profunditat la cultura gitana des de dins i des de tots els angles possibles.
La Roda Gitana, Manuel Gavarre i de la mà de Fagic, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
I vosaltres, què feu a les 5 de la matinada? Només respostes incorrectes.
Escombrar. Faig les rentadores i netejo la casa.
Estic cantant òpera.
Me voy a encender las luces de la calle.
I jo surto a córrer sense roba.
Vaig a fer pònting.
Fer surf.
Vaig amb una colla de jubilats.
Dormo, descanso, a vegades em llevo per beure aigua.
I no escoltes la ràdio?
La ràdio? Per qui escolta la ràdio a les 5 del matí?
A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
Som pura cafeïna.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
I ahora, que diablos compro en el supermercado, todo destilado edulcorado, salado, azucarado, procesado, hoy lleva grasa de palma.
Polítics nutripopulistes, influencers cunyadietistes, Ozempic, el boom de la proteïna. O també les maniobres de la gran indústria immobiliària, alimentària. Tot això és el que podem trobar a l'últim llibre del nutricionista Julio Basulto, el llibre que està dedicat a un fenomen que els científics fa anys que anomenen el tsunami de l'obesitat i es titula Todos gordos con perdón. Julio, bona tarda.
Bona tarda, gràcies per convidar-me.
Todos gordos con perdón, per què demanes perdó?
Perquè gordo és una paraula que té una connotació pejorativa i que hem d'evitar. A nadie le gusta, perdona que parli en castellà, que m'expreso millor, sisplau, pregúntame en català. Però a nadie le gusta, por ejemplo, si tienes sida, que le digan sidoso, ¿verdad que no? No eres un sidoso. Si tienes cáncer, no eres un canceroso. Si eres una mujer en la menopausia, no eres una menopáusica, eres una mujer en la menopausia. Si tienes diabetes, no eres un diabético, es una persona que sufre diabetes. Y en el caso de la obesidad, sabemos que la utilización de palabras discriminatorias, como por ejemplo gordo e incluso obeso, se relacionan no solo con peor autoestima por parte de quien la recibe, sino incluso con peor adherencia al tratamiento que le estamos poniendo, sea médico, sea nutricionista, sea psicóloga. Así que es una palabra a evitar, por eso el con perdón. Lo que pasa es que todos acabaremos padeciendo obesidad si no hacemos nada. Y si lo hubiese titulado Todos acabaremos padeciendo exceso de peso, no me estaría fent aquesta entrevista.
Clar, eso es més cridaner, aquest títol. Una de les coses que hem vist aquests últims dies, per exemple, la revista de Lancet parlava del risc de l'obesitat, un 70% més d'acabar amb malalties greus. I, de fet, el llibre dona dades impactants. Menjar malament mata més que el tabac, fins i tot.
Sí, sí, això no vol dir que comencis a fumar, sisplau.
No, o sigui, mira, ara començaré a menjar bé i començaré a fumar.
Exacto, efectivamente, no, perquè, además, exacte, error. Porque además el tabaco es una sustancia adictiva. Es decir, tú empiezas a fumar hoy y mañana fumas el doble.
Però, ho hauríem de dir al revés. Menjar malament és gairebé tan dolent com fumar.
Exactament.
O pitjor, fins i tot.
Y así como la gente es consciente, bastante, y cada vez más espero, de que el tabaco es peligroso, mucha gente no sabe que una mala alimentación es la primera causa de mortalidad en España. Porque la primera causa de mortalidad en España son las enfermedades cardiovasculares, eso lo tenemos todos claro. Lo que no sabe la gente es que la primera causa de las enfermedades cardiovasculares son factores dietéticos modificables. El tabaquismo mata 6 millones de personas cada año. Eso es mucho, muchísimo. De hecho, es algo así como si 150 personas murieran cada día en un accidente de avión sin supervivientes. Eso es lo que está pasando hoy en España con el tabaco, ¿no? Sin embargo, la mala alimentación mata a 11 millones de personas. Es casi el doble. Así que es un asunto serio.
¿Tú crees que hay mucha gente que se piensa que menja bé y no menja bé?
Todos.
Bé, vull dir, de forma correcta, ¿eh?
Esto pasa como cuando preguntas a la gente si sabe conducir. Sabes que hay encuestas sobre esto. Y todo el mundo dice que conduce bien. Todo el mundo piensa que trata bien a sus hijos y a su pareja. Luego las estadísticas dicen otra cosa, ¿no? No, tanto la gente que no tiene hijos, como sobre todo la gente que tiene hijos, cree que se alimenta bien. Hicimos una investigación sobre esta cuestión, el abogado Francisco José Juelos y yo, en Pediatría de Atención Primaria, la publicamos, pensando, a ver si la gente es consciente de que alimenta mal a sus hijos. Y no, la gente que alimenta mal a sus hijos, que es la mayoría, cree que lo hacen bien.
¿Y qué es menjar bé?
Priorizar alimentos de origen vegetal poco procesados.
¿Pero eso lo dices tú o...?
No te creas ninguna dieta con apellido. Ni siquiera a mí me creas. ¿Qué dicen las entidades de referencia? Salvo justo ahora, justito ahora, Kennedy, que es el, entre comillas, responsable, porque es un irresponsable, de salud de Estados Unidos, que acaba de hacer una pirámide alimenticia que es para matarlo.
No, ¿lo habéis visto? Pero no. Des de fa dos anys que no cal agafar gaire recomanacions.
¿Verdad que no? Una panda de irresponsables, ¿no? Pero bueno, incluso así, incluso la guía de los Estados Unidos, la base para esa guía alimentaria, que es una especie de pirámide girada al revés, la base de esa guía te dice, la base científica, que la base, valga la redundancia, de tu alimentación tienen que ser alimentos de origen vegetal poco procesados. Se suele decir, los nutricionistas cada día decís una cosa distinta, y eso es que no es verdad. Hace 40 años que el mensaje más vegetales, menos animales, y nada o casi nada, de carnes procesadas y alimentos superfluos, lo repiten todos los documentos de postura, todas las guías clínicas, todas las entidades de referencia.
Clar, la obesitat a vegades no respon a una causa, ni és només menjar malament, sinó que hi pot haver molts motius que portin una persona a perdre una mica el control, també. ¿O no?
Por supuesto, la obesidad es una enfermedad que está fuera del control de la persona. Suelo decir últimamente en las entrevistas que la obesidad no se elige, nos elige. Tú naces con un alto riesgo genético de obesidad, quizá en el embarazo tu madre o le han hecho una dieta rara o ha tenido que tomar algún fármaco o ha tenido que ser muy sedentaria y eso ha influido en tu riesgo de acabar desarrollando obesidad. La infancia no está bajo tu control y en tu infancia te pueden haber dado fármacos que aumenten tu apetito o puedes haber sido muy sedentario o puedes haber estado expuesto, como yo mismo de pequeño, a una infinidad de productos malsanos y cuando ya eres mayor tienes muchos adipocitos, muchas células grasas, que hacen que tú tengas más hambre, que tú tengas más preferencia por alimentos malsanos. que tú retenga más, que te retengas más energía comiendo lo mismo. Y una persona con muchos adipocitos es una persona que tiene más dificultad para hacer ejercicio físico. Súmale un ambiente obesogénico, que es lo que pasa aquí en Barcelona. Tú sales aquí a la calle y todo te invita a comer mal y barato, y además te desincentiva a hacer el ejercicio físico. Así que, vale, súmale los medios de comunicación irresponsables. Los políticos, como tú has dicho, no tienen populistas.
Ara ja anirem, ara anirem als polítics. Deixa'm preguntar-te abans, però, per l'Ozempic, que és no sé si dir, un remei que ha aparegut en els últims anys i ha romput amb moltíssima força. I tu parles d'això també, de l'Ozempic i dels riscos que també comporta.
Sí, tomarse con extrema cautela, digo, con extrema precaución. De hecho, el epígrafe de ese capítulo en el que hablo de los nuevos fármacos para la obesidad, pongo un refrán en el que digo, cuando el regalo es muy grande, hasta el santo desconfía.
O sigui, vale. Si et prometen que baixaràs molts quilos ràpid, és que hi ha també una contraprestació, diguem.
Efectivamente.
I quina és la contraprestació?
Bueno, la más importante es efecto rebote o efecto yo-yo. Primero, es un fármaco de por vida. Tú tienes que ser consciente de que tienes que seguir pinchándote eso de por vida. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Sí o no. Si no, no empieces. Segundo, si lo dejas, vas a pesar más de lo que pesabas antes. Pero es que además vas a pesar más grasa, vas a tener más grasa. Tercero, sabemos que hacen perder mucha masa muscular. Y yo estoy más o menos dispuesto a tomarme un fármaco, pero ¿estoy dispuesto de por vida a asumir que como me hace perder masa muscular, tengo que hacer ejercicios de fuerza?
En tots els casos fa perdre... És a dir, és per sempre?
Sí, sí, claro, la pèrdua de massa muscular és...
Tu no pots dir, mira, em prenc això ara un temps, rebaixo pes i a partir d'ara començo a menjar millor i ja no em caldrà Ozempic. Això no va així.
Si empiezas a tomar Ozempic, tienes que tomarlo toda tu vida. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Y estás dispuesto a hacer ejercicios de fuerza para recuperar la masa muscular que te hace perder estos fármacos? ¿Estás dispuesto de verdad a cambiar tus hábitos de alimentación? Porque a lo mejor ocurre el llamado efecto talismán. Ya que me tomo esto, que es tan maravilloso...
Em puc menjar aquí una caixa de donuts cada dia.
Y esto es inconsciente, ¿eh? La gente no lo hace adrede, pero esto ocurre cuando hay un fármaco tan efectivo como esto. Así que cuidado.
Tu parles això de diverses causes que no ens ajuden amb això de l'obesitat, per exemple, la política, els polítics.
A mí no me gusta que me digan no puede usted ir a más de tanta velocidad, no puede usted comer hamburguesas de tanto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. Esa no es la cosa.
Sobre esta polémica, yo os lo diré en términos muy personales. A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible.
Siempre estigmatizando las cañitas. Pues sí, nos gustan.
Sí.
Que somos callejeros, somos de Madrid, nos gustan las terrazas, la alegría, la cervecilla, el vino, ¿qué pasa?
Bé, aquí tenim polítics parlant de menjar d'una forma molt desacomplexada i molt oberta. Aquests discursos, tu creus que són negatius?
Son una panda de irresponsables. O sea, ¿a ti te parece? ¿Tú crees que tú puedes decir, siendo presidente o expresidente del gobierno, que no pasa nada por tomar vino antes de conducir? Que eso es lo que estaba diciendo José María Aznar.
Bé, en aquest cas hi ha una qüestió òbvia, que és de seguretat vial.
Claro, en aquest cas. Claro, o sea, los accidentes de tráfico matan Sánchez, un millón de personas cada año.
Però que Sánchez digui, home, doncs un xuletón al punt m'encanta, o que digui la Ayuso, home, unes canyetes, escolta, unes canyetes, no passa res, no?
España es un país alcoholizado, alcoholizado, y el alcohol mata a 3 millones de personas cada año. Si eres un político mínimamente responsable, no puedes fomentar el consumo de alcohol alegremente porque es una sustancia adictiva. 2 de cada 10 personas que empiezan a tomar alcohol, entre comillas con moderación, acaban desarrollando alcoholismo.
Però tu, per tant, series partidari de que el discurs públic digués què? És a dir, que els polítics diguessin què? Quins missatges s'haurien d'enviar que poguessin ajudar?
Los que estén basados en ciencia. Sencillamente.
Clar, això és basat en els seus gustos personals.
Claro, efectivamente. Tú en tu casa di lo que te dé la gana. Pero si tú quieres que la gente conduzca bien, lo que no puedes decir es que yo conduzco mirando el móvil porque me da la gana, aunque sea 120 por hora, y me pongo una venda en los ojos. ¿A que no? Bien, pues sabiendo que España tiene una altísima prevalencia de cáncer colorrectal, no puedes decir alegremente a mí un chuletón al punto, porque el consumo de carne roja es muy elevado, por eso la Agència Catalana de Salut Pública, en la seva guía Petits Canvis per Menjar Millor, tiene 3 columnas, más cambia menos, més canvia menys, en la columna del menys pone menys carn vermella i processada. No podemos enviar un mensaje de consumir más, porque eso se va a relacionar con mayores riesgos de enfermedad cardiovascular, cáncer colorectal, diabetes tipo 2.
Els polítics tenen part de responsabilitat, també la gran indústria... Torna amb immobiliària, tinc el cap al revés. La gran indústria alimentària.
Venga, señoras, que vamos a rodar.
¿Cómo va ese guión?
Ya casi lo tengo.
Nueva Stacker Corp.
¿Quedó?
¿Te estás poniendo el dedo en la cámara?
Ahora con huevo para que no te quedes con hambre.
¡Aguanta, Mari!
Prueba la nueva Stacker huevo o repite con la original. La hamburguesa que te daría tu abuela...
Ara els estem fent una falca gratuïta d'aquesta cadena d'hamburgueseries.
Sí, 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 no cal.
Bé, l'any passat una d'aquestes cadenes d'hamburgueses va celebrar el 50 aniversari d'aquests menjars ràpids i se la va felicitar fins i tot des de polítics públicament. Això no ajuda, no? Que aquestes cadenes siguin tan populars i que siguin tan...
Vamos a ver.
Divertidas.
¿Cómo, de verdad? O sea, ¿cómo podemos hacerle la ola a empresas que son las que más contribuyen a la mala alimentación de la gente, que hemos dicho que es una de las primeras causas de mortalidad? ¿Cómo podemos hacer la ola a empresas que están fomentando trabajos que son muy inestables, que son precarios y que desde luego no ayudan a la salud pública? Así que no, por favor. O sea, ¿qué decimos que se dice en la Guía de la Generalitat de Catalunya? Menja aliments de temporada i proximitat. ¿Tú crees que comerte una hamburguesa de McDonald's es de temporada i proximitat o plant-based diet, es decir, una dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados?
Home, de proximitat és perquè ho trobes a cada cantonada. Però,
exacto,
clar,
però
això
és saber d'on viene.
Exacte. Dius, això m'ha creat molt l'atenció. La gran indústria alimentària segueix les mateixes estratègies que la indústria del tabac va fer servir durant 50 anys per evitar regulacions, per evitar prohibicions. Què està fent la indústria?
El cabildeo.
¿Qué es el cabildeo?
El cabildeo es comprar a políticos para que no
eso
apliquen...
Eso es muy greu, eso que estás diciendo.
Por hecho, esto está demostradísimo. Está ampliamente demostrado, ¿no? Las puertas giratorias, ¿no? Por ejemplo, mira, en la ESA, en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, tuvo como presidenta, esto lo cité en mi anterior, lo justifiqué en mi anterior libro, ¿no?, con una revista científica, la expresidenta de la AESAN, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Sanidad, estuvo durante un tiempo, no aplicó medidas muy serias contra, por ejemplo, las bebidas azucaradas, cosa que aquí en Cataluña se ha hecho. Aquí, gracias a Carmen Cabezas, la doctora Carmen Cabezas, ex jefa de Salud Pública de Cataluña, que he tenido el honor que me haga el prólogo, aquí tenemos impuestos a la Coca-Cola, bien, que le costó lo suyo, ¿no? Bien, esta mujer, la anterior presidenta de la ESAN, cuando dejó el cargo, ¿sabes dónde volvió a su antiguo trabajo? Presidenta de marketing de Coca-Cola Iberia. Eso no son puertas giratorias. ¿Por qué no aplicó esa? Si hubiese aplicado medidas serias, ¿tú crees que hubiese vuelto a su cargo?
No, segurament no.
Ja te digo que no.
Fins i tot parles d'estudis patrocinats perquè els resultats científics siguin una mica favorables a la indústria i no a la ciència gairebé, no?
Sí, pongo varios ejemplos. Esto, por ejemplo, mira, hay una investigadora que se llama doctora Mayra Berrastroyo que hizo una investigación que yo suelo citar, que es maravillosa. Yo participé como redactor, uno de los cuatro redactores del Consenso Español de Obesidad. Esto lo justifico en el libro, ¿vale? Y uno de los ítems que teníamos que revisar era si el azúcar engorda o no. No pudimos decir que el azúcar engorda porque no había evidencia científica. ¿Por qué? Porque los estudios no observaban una relación muy fuerte entre el consumo de azúcar en 2010, entre el consumo de azúcar y obesidad. Luego, gente más seria, pues publicó investigaciones haciéndolas bien y llegó a la conclusión de que está claro que el azúcar engorda, pero nosotros teníamos que basarnos en lo que decía la evidencia y no pudimos decirlo. ¿Sabes qué hizo la doctora Mayra Berrastroyo poco después? Cogió los estudios que hablaban sobre azúcar y obesidad, y los dividió en dos grupos. A mi derecha, los financiados por la industria azucarera o de las bebidas azucaradas, y a mi izquierda, los no financiados. No miró la metodología, solo miró si estaban o no financiados. ¿Cuál fue su conclusión? Que los financiados concluían que no estaba claro si el azúcar engordaba. Y los estudios no financiados concluían que claramente engordaba. Y la metodología en los dos casos era bastante sólida. Así que ahí tienes un claro ejemplo de lo que ocurre cuando se financian estudios en nutrición.
Una altra qüestió, els productes que consumeixen els nens.
¿De quién fue la idea? ¿Quizás un chocoflake de verdad o suelte la lengua?
¡Fue el Lorocopión!
¡Lorocopión! ¡Os fake you! ¡Chocoflakes, el desastre!
Clar, anuncis que semblen gairebé dibuixos animats i que són molt divertits i que criden l'atenció i que deu ser difícil dir-li a un nen no, és que no podràs menjar això que mengen tots els teus companys de classe.
Prohíban, por favor, de una santa vez, la publicidad directa, indirecta y encubierta de productos malsanos dirigida a niños. Esto hay que hacerlo ya. Hay países que lo han conseguido.
Hay estudios... países que está prohibido anunciar cereales amb molt de sucre,
a niños, por supuesto. Hay países europeos, es más, ¿no? Pero es que es más, hay investigaciones que constatan que si se prohibieran esta clase de anuncios dirigidos a niños, podríamos evitar hasta uno de cada tres casos de obesidad infantil. Fíjate si son efectivas las medidas legislativas.
Y después ya los influencers. els influencers.
Me he enfrentado a innumerables retos de comida, pero hoy estoy aquí delante del bocadillo de Ginés, un bocadillo de 3,5 kilos, de medio litro de aceite, de pimiento...
Aquí podem veure de tot, podem veure des dels influencers que es mengen entrepans enormes i plats i plats i plats, o els que retransmeten el seu procés per perdre pes, que no sé si és gaire acurat, per exemple, en el cas d'Ibai Llanos, no, que ho hem anat seguint, no sé si tu ho has seguit amb una mica d'atenció, si el que ha fet ell és una cosa aplicable o no.
No ho he seguit, la veritat. Pero lo que tienes que pensar es que el plural de anécdota es anécdotas, no evidencia científica. Eso es lo que tienes que pensar. Porque, por ejemplo, imagínate que sí, que era adelgazado haciendo mucho ejercicio físico, ¿no? Como la famosa Rosa de España, una cantante que salió en Operación Triunfo hace un tiempo y que perdió bastante peso. Bien, seguro. ¿Tú tienes 5 horas para hacer ejercicio físico cada día?
No.
¿Tienes dinero para un entrenador personal? ¿Tienes dinero para un dietista nutricionista que te siga día a día durante un montón de tiempo? ¿O tienes tiempo o dinero para la cirugía bariátrica, que a lo mejor se la han hecho y no te la han dicho? No lo sé. Pero también tenemos que ver si funciona a largo plazo. Porque que adelgace a alguien a corto plazo, eso no significa que mantenga el peso.
Tu creus que això fa mal? De dir, veure que hi ha gent que ho fa públicament, ostres, això, jo ara m'animo perquè veig que és molt fàcil i després no sé si desanima quan t'hi poses i veus que no és tan fàcil.
Sí, suele generar frustración en las personas que lo hacen. Pero bueno, vamos a imaginar que Ibai Llanos lo ha conseguido haciendo, pues eso, dieta sana, ejercicio físico, un buen patrón de sueño, no automedicarse, seguimiento por profesionales de la salud, me parece bien, aleluya. Pero yo no puedo prohibir a la gente, perdón, no puedo asegurar a la gente que va a perder peso de manera exitosa a largo plazo, porque esto no suele ocurrir, es muy complicado. Sí puedo decirle a la gente que conviene que pierda un 10% de su peso corporal si de verdad tiene obesidad. Eso se puede conseguir. Pero decirle a alguien que va a perder un 30% de su peso corporal y garantizárselo, primero que está prohibido, hay un real decreto que prohíbe esto, y lo prohíbe porque es engañoso, ¿no? Y segundo, que a lo mejor genero frustración en la persona porque no la acaba de conseguir. De hecho, ahora mismo está Serena Williams anunciando el Ozempic. ¿Mm? Esto en España está prohibido, pero ella va anunciándolo. Bien, es que el Ozempic es un fármaco que tenemos que indicarlo con estrecho seguimiento de profesionales de la salud y mirando caso a caso y, como te he dicho, asegurándonos de que lo va a hacer a largo plazo, de que hace ejercicio físico, tal, ¿no?
Claro.
Por eso no tenemos que fiarnos de los famosos. Aparte que, como te digo, en España está prohibido.
Escolta'm, queda mig guió aquí. Jo crec que ho recuperarem un altre dia, no? Pots venir un altre dia?
Un plaer.
Perquè ens han quedat el tema de les dietes, que a més m'interessa especialment, doncs ja ho farem, no?
Estarà un plaer, estaré encantat.
Doncs mira, on és la Carla? No, la Carla està amb les seves coses, però ja ho apuntarà. I Carla... Sí, t'ho deia tu, que apuntis, que busquem un dia que vingui el Julio a fer la segona part d'això, que ens hem quedat aquí. És que està xerrant amb la Gutiérrez.
Et faig un resum, no hagas dieta, ja està.
No?
No, hacer dieta engorda.
Bé, ara no entrarem en una discussió. Àlex Gutiérrez... Entra, Àlex, entra. Espera, que entrarà l'Àlex Gutiérrez, que diu que no sé... Que no sé... A veure, Àlex Gutiérrez, que ve a fer la secció de tele i no obrirem un debat ara, però ja, sí, ja que ets aquí, aprofitem. Què passa, Àlex, que ens feies...
No, que jo m'he arribat 30 quilos.
30 quilos?
Sí, m'he arribat 30 quilos en menys de 2 anys.
No sé si t'havia conegut jo abans.
Amb 110 quilos, no.
Jo et llegia, però en persona crec...
Tant, no es nota.
I com ho has fet? No sé si es pot explicar,
Bueno, el primer és tenir un infart.
Això és un factor a tenir en compte, sí.
És un factor que ajuda, i després, bàsicament, ara per això l'estava escoltant amb atenció, el Julio, fent dieta. És a dir, canviant els hàbits alimentaris...
Que no és el mateix.
I esport, sí. Canviant els hàbits alimentaris...
Què vol dir no és el mateix?
Hacer dieta es hacer una cosa que empieza y acaba.
Ah, clar. O sigui, jo el que estic fent ara és que estic canviant els meus hàbits alimentaris,
llavors,
per exemple.
És el que ella ha dit. Llavors, encantat.
I esport. Que és...
Que no ho feies abans.
No em feia gens, i és cardio, per...
I força.
Pel cor, i força, que jo, diguéssim, penjava una mica tot, i ara, home, tampoc és que sigui un Schwarzenegger.
Carai, tu, mira quin bíceps que té l'Àlex.
Però aquí marquem una mica, clar.
Doncs venim un dia i fem dietes.
Serà un plaer.
Doncs mira, ja tenim... Mira, m'ho hem solucionat una altra tarda. Fantàstic. I vindrà l'Àlex també.
Vinga.
I em parlarà amb l'Àlex, clar. Doncs, Julio, un plaer. Estic rebent WhatsApp de gent que li agrada molt el que hem fet ara.
Doncs gràcies.
Que vagi bé, que ara agafa un AVE. Això sí que és per agafar-se amb calma,
Exacte, això és pitjor que una dieta.
Que hi hagi sort amb la dieta del tren. Farem una pausa i obrim la tele.
Escolta, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natur està elaborat amb peces fresques i senceres?
Esclar, i té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És supergustós.
A més, té un 98% de carn.
És natural que es noti, oi?
Doncs sí, natural.
Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
El 13 de febrer és el gran dia per tots els que estimem la ràdio.
Per això, durant 9 anys, hem celebrat el Dia Mundial de la Ràdio venint amb tu.
Ens has obert les portes de casa, del teu negoci...
Jo crec que és aquí.
Sí, sí.
Aquest any també vindrem amb tu, però serà diferent.
Celebrarem el Dia Mundial de la Ràdio arreu del país.
Tàrrega, Girona, el Vendrell, Torelló, Tarragona, la Seu d'Urgell,
de nord a sud,
Alldetenes, l'Hospitalet de
Llobregat, est a oest,
Móra la Nova, Olius, Barcelona.
I serem tots els de la Ràdio Nacional de Catalunya, repartits durant tot el dia.
Catalunya Ràdio, Catalunya Música, ICAT, 3CAT Info.
I a les 7 del vespre ens trobarem a la gran festa final, a Manresa.
El 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Un aniversari?
Forndecabrianes.com.
Una trobada d'amics?
Forndecabrianes.com.
Una reunió d'empresa?
Forndecabrianes.com.
Forndecabrianes.com. Catering, pans, coques, pastissos i moltes opcions més. Prova una web boníssima.
Com afecta l'entorn d'una exposició en la nostra percepció? La mostra Antoni Tàpies, el moviment perpetu del mur, presenta l'obra de Tàpies a partir de l'anàlisi de quatre exposicions seves dels anys 50 a Barcelona i París. La mostra connecta el seu art amb l'arquitectura moderna, l'espai urbà i el disseny gràfic. Inauguració amb entrada lliure el 12 de febrer. A les 7 del vespre, al Museu Tàpies. Més informació a museutàpies.org.
Famílies, prepareu-vos perquè torna al campus Eufòria. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys, si canten, ballen, els apassiona la música i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de qualsevol dama, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Ai, 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 no ens trobarem Bad Bunny de sobre ja en tota la temporada, em sembla.
Sí,
no,
sí, exacte.
I això que avui, a més, parlarem de música, o sigui, imagina't ja. Amb l'Àlex Gutiérrez farem secció de tele parlant del Benidorm Fest, que comença avui, no sé si una mica deslluït. Des d'aquí enviem records a Marc Andreu, que doncs avui tampoc hi és. O sigui, ve, ve una de cada tres seccions.
No, home, no, pobret.
Una de cada...
abraçada, li veu una abraçada.
Dues de cada quatre, va.
Dues de cada quatre, va, coincidim la meitat.
Dues de cada quatre. I això que avui...
Que avui
molt festiu,
avui.
Home, avui... Segur que li agrada molt.
Li havien fet a mida.
La diva no és el... Bé, sí que va una mica de diva, el Marc Andreu. Bé, la gran novetat aquest any, Àlex, és que el guanyador, com fins ara els últims anys, no anirà a Eurovisió.
No, no, és clar. No,
això canvia una mica, no, el panorama?
Oh, canvia del tot, perquè efectivament aquest festival s'enfronta a una crisi d'identitat molt forta, perquè allò era la palanca per triar el candidat eurovisiu i, per tant, tots els eurofans ho seguien. Però ara el que intenten és que era un festival que tingui la rellevància per si sol. Han dit obertament que voldrien ser el festival de San Remo espanyol. A veure si ho aconsegueixen.
Hi haurà premi de diners, ara.
I ara, boni, hi haurà tres premis. Un de 150.000 euros, que no està malament, i que a més li produiran un single, i se suposa que farà cosetes per TV, no les cançons. Un altre se n'anirà a Miami, i un altre a Estocolm, que és on hi ha Spotify, i també li gravaran un single i se suposa que Spotify li promocionarà el single.
Molt bé. I qui fa de jurat?
Aquí són jurat, a diferència d'altres anys que hi havia una visió més internacional, un jurat professional no mediàtic. Hi ha l'Alicia García, productors, bàsicament Dani Ruiz. Per exemple, hi ha el Roberto Santamaría, que sí que repeteix i és director de Ràdio Nacional d'Espanya. No aniran al recinte, sinó que aquesta vegada estaran en una sala privada perquè així no hi haurà interferències del públic. Un altre canvi, per exemple, perdona, és que en comptes de micròfon de bronze, que això lligava amb el micròfon d'or d'Eurovisió, faran la Sirenita d'Oro. Que sona, és un, no sé, sí, el nom és una mica
de, sí, o de Disney.
Sí, Sirenita d'Oro. Per tant, diuen l'escenari secret, immersiu, i veurem també les típiques pulseretes de llum, i vaja, el director del festival, el César Vallejo, intentava dir que no, escolta, que se n'en sortiran.
Estamos muy contentos y muy satisfechos, creemos que va a ser un show con una altura visual, emocional y de divertimento que no habíamos visto hasta ahora en Benidorm Fest.
Quan comença això?
Això comença avui, amb la primera de les semifinals.
Ah, clar, dia 10 és avui, clar.
Dia 10 és avui, sí.
Sí.
El 12, que és demà passat, és dijous, i la final dissabte. Aquí comencem, que ells diuen, ho volem apostar, perquè ves què hem de dir, no començaràs allò fent de pobre, però ja les semifinals comencen a les 11 de la nit, i acaben a un quart de dues de la matinada.
Déu-n'hi-do.
Per tant, és per fans, molt fans, per cafè, per a muy cafeteros, que deia l'anunci. La final sí que és a les 10, en prime time, fins a l'1 menys 5. Un dels recursos que tindran és recórrer els guanyadors de les edicions anteriors. Per exemple, és un automenatge, que hi haurà Chanel, Blanca Paloma, Nebulosa i Melody. Recordem, si vols, com va anar la victòria d'aquesta última.
Los espectadores...
Oi, quina emoció.
...otorgan los 80 puntos...
A...
Ja estaven, el públic ja sabia aquí.
Melody!
Alegria desfermada. Això va fer a la final un 21% el primer any, després va baixar un 14,7, i després ha anat recuperant 16,6, i l'últim, el llistó està en 17,1. Veurem ara, aquesta setmana, sabrem doncs, si arriben aquest 17,1 o no.
Podrà votar la gent des de casa?
Sí, això segueix sent un vot que és el 50% d'aquest jurat professional i el 50% del públic. El que fan és que introdueixen, això ja hi havia aparegut la setmana, l'edició anterior, que és el que en diuen el jurat demoscòpic, que agafen 250 persones, que les trien específicament per evitar que hi hagin campanyes de vot massives, etc. Llavors, hi ha un jurat a banda.
I digue'm ràpidament, però això qui ho presenta?
Això presenta Jesús Vázquez, Javier Ambrosi, la Inés Hernán i la Lachús.
Mira, tenim una corresponsal que ens ho podrà explicar molt millor perquè la tindrem a Benidorm i no és qualsevol, és la Sofia Coll. Sofia Coll, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets ex-concursant ja del Benidorm Fest, que el 2024 ja t'hi vas presentar, i aquest any actues també.
Aquest any no actuo el Benidorm Fest com a tal, actuo a l'Auditori Julio Iglesias, perquè durant tota la setmana es fan esdeveniments amb gent del Benidorm.
Ah, molt bé. I escolta'm, no sé tu que ja has participat i que ets del sector, com valores aquest festival aquest any amb aquests canvis i amb aquestes novetats?
Doncs tothom està molt a l'expectativa, no? Perquè al final, al final tots estem igual, no? Que se saben totes aquestes coses, però al final tenim ganes de veure-ho i sobretot de viure-ho. Així que amb moltes ganes i amb molta curiositat, la veritat.
Per la teva experiència, els dies dels artistes, quan esteu allà i a les prèvies, semifinals, com es viu aquest dia a dia? És una mica com si fossin uns Jocs Olímpics concentrats?
Definitivament, com a concursant, és una dissociació absoluta perquè no pares de fer coses tota l'estona. Després, clar, les persones de l'equip que no tenen tant de pressió, Benidorm sabem com és Benidorm, no? Hi han moltes anècdotes. Com a concursant és realment molt, molt, molt intens, i després poder tornar-hi i viure-ho des d'un altre lloc és molt divertit, i estàs en família, i estàs amb companys, amics, i és... Com unes colònies, jo he vist com unes colònies.
Escolta, dius, a Benidorm ja sabeu com és que passen moltes coses. Què passa, Benidorm, Sofia?
Bueno, Benidorm, tu saps que és molt divertit. Benidorm és... Benidorm és fortíssim.
Però estàs fent... No estàs dient-ho, eh? Què passa a Benidorm es queda Benidorm, eh?
Bueno, ja no això, sinó com tota l'estampa, no? A mi té una cosa com de surrealista que em fascina, Benidorm. És ben pintoresc.
Has estat molt al cas de les propostes que hi ha per aquest any, si en tens ja alguna que et cridi molt l'atenció?
Doncs sí que tinc cançons que se m'han com enganxat més que altres, però a mi al final és que m'agrada sorprendre'm, perquè realment crec que tot pot donar molt la volta, no? I a vegades hi ha cançons que igual no et piden tant l'atenció i que després les veus en l'escenari i de cop i volta és la teva cançó preferida. Així que a mi m'agrada sempre anar amb poc coneixement de causa, saps? És una cosa com que personalment m'agrada, ja m'agrada anar a concerts sense saber cançons, vull dir, aquest tipus
molt
de coses,
bé.
Però... Però sí que hi ha algunes que se m'han enganxat, però ja et dic, m'agrada anar...
A cegues una mica, a cegues. Doncs sí, ara amb l'Àlex repassarem algunes de les cançons, però abans deixem aprofitar, et pregunto també per Eufòria, que és el producte de 3CAT que va per la quarta temporada. Tu que també tens un peu en aquest món eufòric, ho estàs seguint, t'està agradant, t'estàs ja enganxant?
Doncs mira, vaig seguir la primera i la segona gala, el que passa que he tingut unes setmanes de bojos i no ho he vist, he anat veient retalls, però la gala així com va seure'm a veure un moment Eufòria no ho he fet tant. Però hi ha molt de nivell, no?, aquest any. A mi m'ha agradat molt i que trobo que hi ha gent molt interessant. La veritat, els hi desitjo el millor.
Doncs mira, la Sofia Coll, que quan estigui aquí ara veni a dormir una estona morta, agafa la plataforma 3CAT i es pot posar...
Sí, m'haig de posar el dia,
es posa el dia d'Eufòria també. Sofia, que vagi molt bé per venir a dormir.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Àlex, ràpidament, abans del concurs, escoltem quatre cançons o tres cançons que vinguin...
Perfecte, mira...
Pel Benidorm Fest, va.
Va, la de la Luna Key.
Luna Key.
Luna Key, Key amb K, Bomba d'amor. Poques publicacions a la lletra. Ella té l'interès que va dimitir la primera edició es va retirar.
Carai.
I aleshores, doncs, quatre anys després, diu, va, ho torno a provar.
Una altra proposta.
Maria León i Julia Medina, que de OT 18, amb Les dames i El vagabundo. Vamos juntos a salir esta
noche, te prometo que no habrá ni un puto... És com si ja l'hagués escoltat i no l'havia escoltat.
No.
Diguem-ne que em sona.
Bé, perquè és una cançó feta, és un xiclet de maduixa que sempre es posa bé, vull dir, pop fàcil.
És un xiclet, m'agrada molt, és un xiclet de maduixa que sempre es posa bé, està
sí,
molt bé.
Sí, és això.
Següent xiclet de maduixa.
Tenim a Kenneth, Carlos Alfredo, es deia quan actuava per la Voz Kids, però ja no és un kid i, per tant, com a adult, arriba amb Los ojos no mienten. Yo soy el que te pone caliente, lo sientes.
Corai. Yo me pongo
contigo. Ep, estem a prop de Bad Bunny, Caliente la no mienten,
La veu em recorda una mica el Camilo.
Ah, sí, també.
Una mica. Va, i presenta'ns l'última com si fossis DJ, va.
I amb tots nosaltres a la sintonia de Catalunya Ràdio, Cu Minerva, amb Cada Quilo, amb una cantant que va ser èxit als anys 90, amb No volveré a llorar.
Oi, mira que bé que ho has fet, tu.
Sí.
Ho has quadrat molt bé. 93-201-7474, 93-201-7474, si voleu participar als nostres rànquings. Avui, un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro. Et quedes al concurs?
Sí, tant.
Tenim rànquings 93-201-7474. La Carla Verdés té els dits al telèfon. Posa els dits al telèfon, perquè ara començarà a sonar de forma immediata. Participeu als rànquings 93-201-7474.
L'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró us ofereix avui el concurs de la tarda de Catalunya Ràdio. Participa i guanya.
Tenim rànquings que els nostres oients hauran de contestar, i aquest és el premi, Un lot de productes artesans de quilòmetre zero de la Vall d'Aro. Tinc l'Àngels en línia. Àngels, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda, molt bé.
Oi, estàs molt animada, trobo.
Sí, me'n vaig a fer esport i això em dona alegria.
Què fas d'esport?
Remo.
Ah, on ho fas?
A Arenys de Mar.
Ah, molt bé, però sortiu al mar o ho feu indoor?
Al mar, remem amb llagut.
Hòstia,
amb llagut mediterrani.
I no fa una mica de fresqueta encara?
Sí, però bueno, remem tot l'hivern, Això no és res.
Molt bé, doncs mira, a remar que s'ha dit amb l'Àngels. I tinc un rànquing per tu, et diré una classificació, m'has de dir que correspon. Som-hi?
Vinga.
Mira, són tres polítics. Felipe González, número 1, José María Aznar, número 2, Pedro Sánchez, número 3. Aquest rànquing correspon a... els presidents espanyols més ben valorats pels ciutadans. Segona opció, els presidents que han estat més temps al càrrec. O tercera opció, els presidents espanyols amb més centímetres d'alçada. Felipe González, el primer, Aznar, el segon, Pedro Sánchez, el tercer. Més ben valorats, més temps al càrrec, més alçada.
Més temps al càrrec.
Més temps al càrrec és una resposta correcta. Pedro Sánchez i Mariano Rajoy serien els més alts, amb un 90. En canvi, González, Aznar i Sánchez són els que han estat més temps al càrrec per aquest ordre. Àngels, no pengis. De moment, ja has encertat.
Perfecte.
I tinc la Gala al telèfon. Gala, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, tinc un rànquing per tu també. Com vas d'anatomia?
Bueno, bé, sí, super.
Vinga, va, atenció a aquests tres ossos. Número 1, fèmur. Número 2, tíbia. Número 3, peroné. Aquest rànquing correspon a 1. Els ossos més llargs de l'esquelet humà, els ossos més petits de l'esquelet humà o els ossos de l'esquelet que amb més freqüència es fracturen.
Els més llargs.
Els més llargs és una resposta... Correcte!
Bien!
Gala, Àngels, heu empatat. Doncs haurem d'anar al desempat. Atenció, aquesta pregunta és de resposta immediata i directa, eh? Àngels, estàs preparada per contestar?
Som-hi.
Rafa Nadal ha guanyat Roland Garros moltes vegades, però... Quants títols té Rafa Nadal de Roland Garros? Àngels, quants?
Quants? De Roland Garros? 5.
Gala?
7.
5 i 7. Tu, Àlex, m'ho sabries dir, això?
No, no pas.
Qui creieu que ha guanyat? Qui creieu que ha guanyat?
Siguin 6, l'han fotut, eh?
Doncs no, no són 5, ni són 6, ni són 7, ni són 8, ni són 9, ni són 10, ni són 11, ni són 14.
Mare meva!
Per tant, Gala, t'hi has acostat més tu, guanyes el lot de productes d'Aro. Què et sembla?
Bien! Uau, fantàstic! Moltes gràcies!
Inesperat, això, eh?
Totalment!
Veus que bé? Doncs, Àngels, torna-ho a provar un altre dia, eh?
I tant,
i remem força, eh?
Vinga, gràcies.
Vinga, una abraçada a tots, anem al butlletí.